Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Detectem entre els mariners queixes freqüents per la seva situació contractual. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana parlem amb el delegat de l'Apostolat del Mar de Tarragona, Raimon Mateu. La tasca humanitària que desenvolupen els voluntaris d'Estela Maris al Port de Tarragona, amb aquest diaca com a responsable, ha estat guardonada.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. El diumenge de la setmana que ve, dia 24, se celebra la missa de l'Empordà a la falda del castell de Sant Ferran de Figueres. En parlarem amb mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Figueres. Per altra banda, avui acaben dues seccions que ens han acompanyat durant tot aquest estiu. Les recomanacions d'estiu de Josep Morlà i el Preguntes amb Resposta, que té de convidada la professora universitària Anna Maria Geli. Benvinguts, comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Els meus fills, els meus nets, fan catequesi. Aquests dies s'escolten molts comentaris en relació a les activitats extraescolars dels infants i adolescents. El meu fill fa música, o va anglès, o va esport amb tal equip. Tant de bo que també es pogués escoltar els meus fills o els meus nets van a catequesi. Els pares ja heu decidit, d'acord amb els fills, les activitats extraescolars amb el desig d'oferir-los una bona preparació per la seva vida. No sé si heu pensat en la necessitat de la formació cristiana o catequesi, malgrat sembla que no estigui de moda i que no serveixi per la vida. Certament que la música, els idiomes, l'esport o altres temes tenen importància pel seu procés de formació, però també en té la catequesi com a formació en la vida cristiana. Vosaltres esteu preocupats per l'educació dels fills i per oferir-los-hi una bona preparació per la vida. Per això estic convençut que no penseu només en els estudis que hauran de realitzar, en la seva professió futura, sinó també en el seu creixement com a persones i en la seva personalitat. Per això desitjo recordar el per què és important la catequesi. A la catequesi s'educa la dimensió religiosa de la seva personalitat, que és una de les dimensions que, si no és educada i cuidada, pot convertir la persona en un fonamentalista o en un idòlatre, capaç de convertir en déus a valors absoluts, béns materials, ideologies i objectius. A la catequesi descobriran que Déu se'ns ha donat a conèixer, se'ns ha manifestat en la història. Ho coneixeran gràcies a la comprensió de la Bíblia. A la catequesi coneixeran Jesucrist i la seva proposta de vida. I si el coneixen, el podran estimar i tenir-hi fe. A la catequesi comprendran i es prepararan per les celebracions dels sagraments, eucaristia, penitència, confirmació, accions simbòliques en les quals Jesucrist es fa present i actua oferint els seus dons. A la catequesi aprendran les actituds fonamentals per la vida, virtuts i valors, però alhora el perquè d'aquestes actituds i d'aquests valors. No és suficient saber el què cal fer, cal també conèixer el per què. A la catequesi escoltaran respostes a les preguntes més importants de la vida i que en molts moments segur que se'ls hi plantejaran. A la catequesi coneixeran testimonis vivents de Jesucrist. Els catequistes descobriran cristians i cristianes que manifesten la fe de l'Església amb el seu testimoniatge i mestratge. A la catequesi s'entrenaran a pregar, a escoltar el Senyor, a parlar-hi, a lloar-lo, a donar-li gràcies. A la catequesi podran fer experiència que ells són església, família de Jesús. A la catequesi valoraran la seva condició de cristians, fills i filles de Déu, i en podran donar raó. La catequesi és per viure amb fe, esperança i amor. La catequesi, com tot procés formatiu, no és només per un pocs anys i preparar-se per a la primera comunió, sinó que és necessària per descobrir i fonamentar la vida cristiana. Cal anar-hi cada curs. Per això, ha de continuar després de la primera comunió, fins a la confirmació, i després a les propostes de formació pels adolescents i joves, i també pels adults. Ah, i cal recordar que la catequesi es complementa amb la classe de religió a l'escola. Informeu-vos a la vostra parròquia. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
La setmana que ve se'ns acaba l'estiu i també avui doncs acabem la secció Recomanacions d'estiu que ens ha portat l'historiador olotí Josep Morlà. Gràcies, Josep, per aquesta col·laboració. Esperem que no sigui l'última.
Esperem que no.
Doncs bona temporada, Josep, quan vulguis.
El comunidor de Porqueres. L'estany de Banyoles sempre convida a anar-hi a passejar. És un estany natural i el paisatge és canviant. Depèn del cantó, des de Banyoles o des de Porqueres. El costat banyolí, amb un passeig ben ombrívol que el voreja, té l'atractiu de les pesqueres, petites construccions edificades damunt l'aigua, i el superb paisatge muntanyós de l'Alta Garrotxa i del Pirineu que es reflecteixen en les tranquil·les aigües. Al peu, partint de l'oficina de turisme, s'arriba a Porqueres quan s'ha fet aproximadament 1,5 km de recorregut, sempre planer. L'església de Santa Maria és una construcció romànica del segle XII que es pot visitar sense cap impediment. El que convé destacar és, però, la petita construcció quadrada que té al costat, el comunidor. S'hi anava a beneir el terme per Santa Creu de Maig i també quan convenia conjurar una tempesta o pedregada que amenaçava les collites. No en queden gaires de comunitors o reliquies, però si es té interès es pot anar fins a Sant Esteve de Sort, a la mateixa comarca, que en té un d'excepcional, de torna.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El diumenge de la setmana que ve, dia 24, es porta a terme la missa de l'Empordà. Serà a les 6 de la tarda, presidida pel bisbe Francesc, a la falda del castell de Sant Ferran. En parlem tot seguit amb mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de les parròquies de Figueres, de Sant Pere i de la Immaculada i Sant Pau. Benvingut, Miquel Àngel. Què tal?
Hola, ben trobat, Àngel.
Aquesta és la sisena edició de la missa de l'Empordà. Com va néixer aquesta idea?
Sí, va néixer arran dels incendis del 2012, que l'Empordà va quedar, desgraciadament, molt cremat en tots sentits per aquella desgràcia, i sobre l'Empordà varen fer una missa a l'aire lliure, partint de la idea de Teilhard de Chardin. Quan ens falta coses importants, mai ens ha de faltar la fe, mai ens ha de faltar la pregària i l'ajuda solidària.
Es porta a terme, tal com dèiem, a la falda del castell de Sant Ferran. Per dir-ho d'alguna manera, és la carretera que va fins a Llers, no? Abans del pont de l'autopista, a mà dreta, és aquí on tu celebreu.
Exacte. Un cop se centra cap a dintre, encara hi ha mig quilòmetre, i llavors hi ha aquells arcs que travessa l'autopista, hi ha una falda natural, d'alguna manera, sota el castell, i allà, de moment, el temps cada any ens ha respectat, fem la missa a l'aire lliure, en el temple de la creació, per dir-ho així.
No cridem al mal temps, però en el cas que plogués, Miquel Àngel, on t'ho fareu, a dins
sí,
del castell?
Aleshores, el castell, el consorci, ens té reservada una sala en cas de mal temps.
Cada any crec que hi ha un lema. Quin és el d'enguany?
El d'enguany és sobre la pobresa invisible. O sigui, cada any hi ha un tema solidari, un tema com va ser la infància, com van ser els refugiats, i aquest any la pobresa invisible, amb el lema que diu la pobresa invisible però tan a prop, pensant en tanta gent que amb la crisi doncs ha quedat realment empobrida perquè no ha tingut treball, perquè li ha faltat doncs, els mitjans necessaris, gent que podien ser qualsevol de nosaltres.
Els diners que es recullin a la col·lecta, on aniran a parar?
A Càritas aquest any. Hem quedat que tot iria a Càritas, perquè són els que distribueixen les famílies més necessitades, a través dels seus programes.
Qui pot participar en aquesta missa? Qui creus que li pot agradar?
Tothom. Està cridats a tot el d'així per estar, totes les parròquies estan cridades, per això en diem missa sobre l'Empordà, per tota la gent de l'Empordà, i també doncs, a vegades n'hi ha que venen d'altres llocs. Es tracta d'un lloc, d'una tasca, d'una feina, que la cuidem molt perquè sigui transversal, perquè sigui una participació, en aquest cas, de gent de Càritas. Posem també uns panels informatius i formatius, amb textos, amb poesies. O sigui, intentem que la gent, encara que no sigui habitual de les misses de les parròquies, doncs s'hi trobi bé. Vegi que com a creients abordem un tema i l'il·luminem evangèlicament i ho celebrem eucarísticament.
Aquest dia, fins i tot, hi haurà algú que combregarà dues vegades, oi?
Per què? Per què ho dius?
Per el que ha anat a missa al dematí, a la seva parròquia, no. I després a la tarda.
No, això normalment no es fa, eh? Es combrega una vegada, si fos un enterrament i una missa normal, sí, però en aquest cas, amb una vegada n'hi ha prou. Eh?
Val, doncs és bo saber-ho. Doncs recordem el diumenge de la setmana que ve, a les 6 de la tarda, aquesta missa de l'Empordà, presidida pel nostre bisbe Francesc, a la falda del castell de Sant Ferran de Figueres. Ja que te tenim aquí, Miquel Àngel, i com a col·laborador habitual d'Església Viva a la secció Punt de Vista, crec que seria bo que ens poguessis donar algun consell per tota aquesta nova temporada, per tots aquests que iniciem una nova temporada, un nou curs, a vegades costa després de l'estiu. Quins consells ens donaries?
Bé, simplement, si hem pogut carregar piles, doncs les piles s'han de gastar. Per tant, treballar. Sobretot, treballar, tenir ànims de fer-ho. Els cristians, doncs, tenim la pregària com si fos una benzina, el silenci, Tot això ens pot ajudar, perquè les dues coses són importants a la vida cristiana, tant la contemplació com l'acció. Es retroalimenten. Moltes vegades se'ns emporta l'activisme i a vegades se'ns emporta la mística, és a dir, les dues coses s'han d'autoalimentar. I en aquest sentit, jo diria, ànims endavant, les grans marxes es fan amb un primer pas. Pot haver-hi la síndrome postvocacional, que em sembla que és el que tens tu avui. Sí o no?
Sí, home, i tant.
Però això, dos o tres dies de feina, i veuràs com aviat es passa. De seguida,
oh, i tant.
De seguida t'arribaràs a la realitat. I la realitat és la que s'ha de transformar, amb il·lusió, com deia aquell.
Molt bé, Miquel Àngel. Doncs moltes gràcies i que sigui un èxit aquesta missa de l'Empordà que es porta a terme, recordem, el diumenge de la setmana que ve, dia 24, a les 6 de la tarda, a la falda del castell de Sant Ferran, que enguany comptarà amb la presència del nostre bisbe. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Anna Maria Geli, professora de la Universitat de Girona. Benvinguda, Anna Maria. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Quin és el record que guarda de la seva infància?
De la meva infància tinc molts records, però especialment els estius a casa dels avis, a Sant Pere Pescador. Eren uns estius molt llargs, molt frescos, en el sentit de que fèiem activitats molt de descans, de relax. Eren uns estius entranyables.
Quin ha estat el dia més trist de la seva vida?
A veure, he tingut la pèrdua de la meva germana. I del meu pare, també, però el pare era gran, el pare tenia 89 anys.
Quin ha estat el dia més alegre de la seva vida?
A veure, els més alegres en tinc tres. Tinc tres nets. El naixement d'aquests tres nets ha sigut una alegria grandíssima.
En quin moment del dia té uns minuts de pau i de descans?
Sobretot al vespre. Jo, quan arribo al capvespre, ja desconnecto i aleshores ja em dedico a la família i al descans.
En quin moment del dia té uns minuts de descans?
Durant el dia, vejam, fem una pausa a l'hora del dinar, al migdia.
La seva principal virtut?
Doncs no sé quina virtut tinc. Pot ser, no sé, la paciència.
El seu principal defecte?
A veure, sí, a vegades voldria les coses molt ràpid i tampoc no poden ser.
Què és el que més ha après de la seva mare?
De la meva mare he après, sobretot, un esperit alegre i positiu. És una persona que té ara 90 anys i té una energia i una il·lusió i unes ganes de viure com una persona jove.
I del seu pare?
Del meu pare era molt, molt rigorós. Ell era advocat i era una persona molt seriosa, molt formal, molt de complir els compromisos.
Quina és la qualitat que més aprecia d'una persona?
Potser la sinceritat, la franquesa, la claretat amb la relació i amb el que diu.
Què és el que més li molesta d'una persona?
Evidentment, el contrari, l'engany.
Què li demana a un amic?
A un?
Amic.
A un amic, què li demano? Doncs, confiança.
Quan fa que no plora?
Bueno, no, sóc a vegades força ploranera, quan tinc records tristos o coses així, doncs... però, bueno, en realitat he de dir que no he tingut motiu de plorar en els darrers temps.
Quina cosa la posa trista?
Bueno, me posa trista, a veure, en l'àmbit social, les situacions difícils de moltes persones, quan veig el tema dels refugiats, quan veig moments d'injustícia o d'actituds, criatures desemparades, això són coses que jo penso que posen trista a tothom.
A qui renyaria?
A qui renyaria? Doncs, a veure, no ho sé, a qui renyaria, potser, a veure, ara diré una cosa que no agradarà, però penso que la política i l'administració ha de complir amb les persones desfavorescudes i, per tant, si s'ha de renyar amb algú, són els que no facin el que han de fer.
Què és el que més detesta?
Detesto, no sé, ho he dit abans, quasi, la mentida, l'engany, l'actitud doble.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Doncs suposo que sí, i tant que sí.
Què és el que més li agrada de la vida?
El que més m'agrada de la vida... Aquesta possibilitat de fer coses, de ser positiu, de treballar perquè les coses vagin bé, això és una opció que tots tenim i penso que l'hem d'aprofitar.
Una cita bíblica.
Una cita bíblica, jo moltes vegades me'n recordo del Job. Al Job li van passar de tots colors i ell tenia una capacitat de tirar endavant, el que ara se'n diu resiliència, aquesta capacitat de dir, bueno, encara que les coses vagin mal dades, s'ha de superar, s'ha de tirar endavant i s'ha de mirar cap al futur.
Quina cosa ha estat l'última que li ha demanat a Déu mentre pregava?
Per la família, pels fills, pels nets, perquè tots estiguin bé, són coses sempre de família.
Un lloc per pregar.
Qualsevol lloc és per pregar. Jo penso que tenim molts espais per pregar. Per descomptat, les esglésies són sempre un lloc de recolliment i de tranquil·litat per centrar idees i poder parlar amb Déu, però se li pot parlar a qualsevol lloc, en el tren, en el cotxe, a casa, a qualsevol lloc.
Un remei per no enfadar-se mai.
A veure, no el conec, aquest remei, però potser si n'hi hagués algun seria el que deia abans, tenir la comprensió de lo que les persones necessiten i que a vegades doncs, no coincidim.
Quina és la seva afició preferida?
Potser llegir.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
El valor probablement sigui la capacitat de posar-te en el lloc d'un altre. Jo penso que tots hauríem de ser capaços d'entendre, de comprendre la tolerància i la disposició per entendre a tothom.
El seu animal preferit?
Doncs un gos.
Un polític?
Un polític? Uf, que difícil, és la pitjor pregunta de totes, la d'un polític. De polítics n'hi ha molts i no sé, no m'agradaria citar-ne cap.
Un personatge de ficció?
El Robin Hood.
Un personatge històric?
Un personatge històric. També tenim referents històrics importants aquí a Catalunya, doncs, a veure, no sé, l'època de la Catalunya més forta i més valenta, el Jaume I, o aquestes...
Els seus actors preferits?
Actors, a veure, en tinc pocs, perquè no sóc gaire pel·liculera. Jo no sóc gaire de cine ni de televisió. No sé, aquest matí he vist que el Harrison Ford, que té 75 anys, s'està retirant. El Harrison Ford m'agrada, per exemple.
Una pel·lícula?
Una pel·lícula, doncs, una de les d'ell. Les que ha fet ell m'han agradat.
Una carrera universitària?
A veure, hi ha carreres que són molt professionalitzadores i altres que ho són menys. A mi penso que les carreres professionalitzadores com és medicina o com és els estudis de mestre estan formant molt les persones que després tenen una incidència molt important en la societat. I, per tant, la responsabilitat és molt gran a l'hora d'estudiar aquestes carreres, perquè estan agafant un compromís social al mateix temps que estudien i es formen. Per tant, aquestes dues que he dit serien... potser les més.
Un llibre?
A veure, ara ha estat el centenari de Prudenci Bertrana i s'han reeditat un llibre molt, molt gruixut, que quasi una enciclopèdia amb tots els contes de Prudenci Bertrana. Bueno, són històries que són molt reals, que et situen en un entorn, en un context, anècdotes personals, en fi, m'agrada.
Un diari?
El diari, a veure, jo sempre apunto cap als d'aquí, jo no en puc dir un, aquí a Girona en tenim diversos i, per tant, a veure, jo diré el diari de Girona, que porta el mateix nom que la universitat i totes les coses de Girona passen per aquest diari, el Punt també és un diari important en el sentit de que és de tot Catalunya, però també va néixer a Girona, La Vanguardia és un clàssic, és un històric de tota la vida.
Un plat gastronòmic.
A veure, què m'agrada tot. Soc de molt bon menjar, jo. L'arròs. Una bona cassola d'arròs és boníssim.
Un club esportiu.
El Girona.
Un cantant, grup musical, compositor.
Un grup musical, un compositor... Bueno, aquí m'agafa per... no sé què dir-li, perquè evidentment n'hi ha molts. I, bueno, no sóc... ara no sabré dir-li un compositor concret.
Una cançó.
Una cançó... a veure, jo quan me demanen cançons sempre menciono el cor de la Universitat de Girona. Estic enamorada del que fan, del treball que fan i de la manera que canten i el bé que ho fan. I ara concretament n'hi ha una que és molt potent, que l'han cantat moltíssimes vegades, que es diu Jericó.
Gràcies, Anna Maria Geli, professora de la Universitat de Girona. Escoltem Jericó.
And the bundle of Jericho. trumpets begins to sound. Joshua commanded the children to shout, and the walls come tumbling down. Joshua gave the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua gave the battle of Jericho, and the walls come tumbling. Tumbling, 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 tumbling down. Tumbling
down. Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, en dia 17, a plec del foment de la sardana de Figueres, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades, al poble de Sant Tomàs de Fluvià, hi pujarà en romeria. Missa de festa major a la parròquia de Vilafant, presidida pel bisbe francès, a 11:45. També se celebra aquest diumenge la trobada de germanor de la Junta de Confraries de Girona, a 1:00 PM, missa a l'església parroquial de Fornells de la Selva, dinar de germanor al local social de Quart i després concert d'havaneres pel grup Vell Galligans. Se celebra l'aplec al Santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut a Sant Feliu de Pallerols, a 1:00, missa solemne amb la participació del cor parroquial. Recordem, aquest diumenge, dia 17. També aquest diumenge, missa de benvinguda del nou rector de la Basílica de Castelló d'Empúries, mossèn Joan d'Arquer, presidida pel bisbe Francesc, a 6:00 PM. Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 17 de setembre. Ho fem amb mossèn Josep Maria Amic, capellà de diferents parròquies de l'arxiprestat de Banyoles. Benvingut, Josep Maria.
El text de l'Evangeli d'aquest diumenge és Mateu, capítol 18, versets del 21 al 35. Tinguem els mateixos sentiments de Jesús. Moltes vegades, encara que no ho diguem, pensem: per què ens hem de convertir? Ja som cristians. Preguntem-nos, davant de les persones i de les diverses circumstàncies de la vida, tenim els mateixos sentiments de Jesucrist? Per exemple, estimar algú que ens fa mal és difícil. Jesús ofereix una nova vida a aquell que es vol convertir. Si Déu es porta així amb nosaltres, com no podem perdonar qualsevol ofensa que puguem rebre? Al sentir-nos perdonats per Déu, això ens fa capaços de perdonar. Déu ens ha acollit amb les nostres qualitats i defectes, encerts i errades. Per això no hem de ser fàcils a jutjar. Respondre amb el bé aquell que ens fa mal. No ser fàcils a jutjar, ser comprensius amb els altres, com Déu ho ha sigut amb nosaltres. El perdó és el que pot aturar una espiral de violència i venjança.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.